Exactamente.
Alex, claro, esta situación a mes de octubre para un portero y que aparte estaban en equipo de tercera, súper complicada. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer? Supongo que reclamarle nada al club no puedes reclamarle, ¿no?
No, claro, es muy difícil. Aparte, yo lo que ya me molesta es eso. Aparte de las maneras, que me lo digan ahora. Ahora mismo encontrar un club en tercera es muy difícil porque las plantillas están todas cerradas y ya no sé qué sea por una lesión o algo, pero es muy difícil. Entonces estamos buscando a ver qué equipo puede haber. De tercera parece que está complicada la cosa. Por primera catalana parece que hay algún equipo que puede ser interesante.
Porque
Pero no
tú,
sé, no se sabe aún.
de la lesión, ¿cómo estás? Porque eso también es importante, saber si estás recuperado.
No, bien, ahora cada vez mejor. Esta semana bastante mejor. Estoy progresando bien. Yo creo que semana que viene ya puedo empezar a entrenar.
También hemos visto muchos mensajes, ¿no? Que te habrán enviado a
Sí.
excompañeros, amigos, algunos incluso. A nosotros nos han dado mensajes hacia ti de conocidos y que hemos ido viendo por Twitter. Eso es lo que te queda también, que el cariño de los tuyos está.
Sí, no, claro, una situación así nunca es fácil y yo cuando me lo dijeron lo pasé, bueno, bastante mal. Los 2 primeros días después de la noticia estaba bastante hundido. Pero bueno, gracias a lo que tú dices, al cariño de la gente y ver que tengo apoyo y que hay gente que está a mi lado y gente que no son tan amigos, pero ves que también te apoyan, es importante.
Pues ahí también nuestro apoyo, nuestros ánimos, que puedas encontrar un equipo rápido, pero sobre todo también que te recuperes rápido de la lesión, porque también no has tenido suerte con las lesiones
No.
y que aparques un poco este capítulo más negro, ¿no?
Pues sí, la verdad que no he tenido suerte, pero bueno, lo que tú dices, a ver si ya pronto puedo volver bien. Muchísimas
Alex.
gracias.
Que nos alegramos, bueno, nos alegramos. Teníamos muchas ganas de hablar contigo para que te pudieras explicar y que explicaras toda la situación. Te enviamos desde aquí todo nuestro apoyo y nuestro ánimo. Y nada, ya nos explicarás si encuentras un equipo, porque enseguida también hablaremos contigo.
Claro, perfecto, vamos hablando. Muchas gracias.
Doncs una abraçada molt gran, a l'Àlex Túrez no ho està passant gens bé i aquestes situacions que són extraesportives doncs no són agradables tampoc d'explicar.
Así es. Bueno, vamos a seguir el repaso muy rápidamente. En primera catalana, el Viladecans se empataba con la Rapitenca 0-0, con Chechi y Cabello jugando de titulares. El Júpiter empataba con el Manlleu también a cero, con Óscar Vacas jugando el tramo final del partido. Juan Quiles con el Sanfeluén jugó de titular en la victoria de su equipo en Vic por 1-2. Y Naufal también fue titular, pero el San Ildefons perdía con el Horta por 3-0. En segunda catalana, el Marianao ganaba en campo del San Mauro por 1-4, uno de los goles de Sergio Vacas y también jugó David Monfort. En tercera catalana, lo más destacado, la derrota de la Florida frente a la Peña Málaga por 3-1, con Marcos Alonso y Javi Ramos jugando de titulares y Carlitos entrando en la última media hora. En cuarta catalana, la Peña Anguera venció por 4-3 al GP3, la Peña Anguera de los hermanos Parra. También jugó Marc Márquez en el equipo. Y en fútbol femenino, buenas noticias, ya que el Fontsanta ganaba el Riudoms por 3-2 y uno de los goles lo marcaba Ángela Barroso, que jugó de titular y también jugó los 90 minutos Jessica Río con el Europa. Victoria en campo del San Lluís por 0-5. En preferente, lo más destacado fueron los 4 goles de Miriam Sánchez con la Academia Hospitalet frente al Verdú. Victoria por 8-1, también jugó Cristina Morales. En fútbol base, en división de honor, el Europa empatado con el San Andreu 0-0, con Ali jugando de titular. El Cornellà de Cristian Proca empataba 0-0 con el Girona y en Liga Nacional, derrota del Sanz de Eric Delgado por 1-2 con el Girona B en un partido donde Joaquín Fedele jugó los 90 minutos. Y para terminar, en cadetes, primer gol y primera titularidad de Héctor Rangel con el Barça, victoria sobre el Manresa por 6-0. Y en chicas, Janet fue titular con el Levante Las Planas, victoria sobre el Vic por 1-3. Y también debut de Abril Puig con el Granja Bella, jugó de titular, empate frente al Arrabal, 3-3.
al completo, esto es más de 50 que ya tenemos en la sección. Recordem, si no esteu en aquesta llista, també és cert que avui hem anat ràpid i potser alguns no ens hem dit, però perquè no, segurament no haurà destacat el seu partit, però si no esteu a la llista i ho sou, jugador o jugadora, o en coneixeu algun o alguna, nosaltres ens ho feu arribar a través dels missatges privats o missatges directes de les nostres xarxes socials, tant al Twitter, a l'Instagram com al Facebook, o correu electrònic esports@elpreradio.com. Nosaltres us afegim a la llista i encantades de fer més gran aquesta llista de potaulades. Manolo, que vaya bien la semana, te vendrás aquí el domingo, ¿no?
Estaré aquí en el estudio, si dan el partido por la tele, pues lo veré y lo comentaremos con el Iván.
Que vaya muy bien la semana, Manolo.
Gràcies, a luego.
Marxem, us deixem amb els serveis informatius de la xarxa. Ja sabeu que aquesta tarda arrencarem igual, com sempre, al Prat Esports des d'un quart de vuit, i ens quedarem, a partir de les vuit, ens quedarem amb el Girona Club Bàsquet Prat des de Fontejau.
Tancats, es limitarà la capacitat al 80%.
Les restriccions es mantenen també a l'oci nocturn amb l'accés amb el passaport Covid i el 70% de l'aforament. Després del primer cap de setmana i el pont amb la reobertura d'interiors, la Generalitat i el sector en fan un balanç desigual. La patronal FECASARM es mostra obertament crítica. Ens ho amplia David Fleta.
El govern català fa una valoració positiva de la reobertura del sector coincidint amb el pont. Reconeix que en alguns casos el sistema de validació del certificat sanitari ha provocat aglomeracions, però entén que s'aniran corregint progressivament. Però des de FECASARM, la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats Recreatives Musicals, són molt més crítics. Joaquim Boades n'és el secretari general.
Com hem dit sempre, aquesta reobertura ha arribat tard. Quan els locals doncs, ja arrosseguen unes pèrdues de 6.000 milions d'euros, només s'han donat ajuts per valor de 40, la Generalitat ha anat a última hora, ha estat 15 mesos sense fer res i finalment s'ha posat les piles i ha desenvolupat una aplicació que no és operativa. És un error que s'hagi limitat a l'aforament a un 70%, perquè aquest 30% s'ha quedat a fora els locals o ha hagut de buscar doncs, festes alternatives. La Generalitat té que reconèixer que s'havia equivocat.
La patronal considera que la reobertura, tal com s'ha fet, deixa un 20% de negoci sense obrir fins la primavera.
Un altre àmbit en el qual les restriccions seguiran en vigor és l'escolar, tot i que potser per poc temps. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, assegura que les escoles seran els primers espais que deixaran enrere les mascaretes. I és que un mes després de l'inici del curs, la bona evolució de les dades apunta que el protocol vigent, escoles i instituts, es podria revisar abans de Nadal. Ho ha dit, això sí, en prudència, a la xarxa, la secretària general d'Educació. Ens ho amplia Maite Polo.
La secretària general d'Educació, Patrícia Gomà, afirma que si continua la bona evolució de la pandèmia, els grups classes podran relacionar més entre ells i expressa un desig en veu alta que la mascareta pugui desaparèixer en algun moment l'any que ve, si bé recorda que això obeirà a criteris estrictament sanitaris.
I aquest és el gran canvi que queda per arribar o la gran transformació, no, per tornar a la normalitat, a poder treure'ns la mascareta. Però això és estrictament sanitari i, per tant, confio en l'evolució que estem tenint de la pandèmia, doncs això al llarg de l'any 22 pugui ser possible.
Per la secretària d'Educació, la diferència és abismal si comparem l'octubre de l'any passat amb aquest. Avui hi ha 104 grups confinats i això vol dir al voltant de 3.100 alumnes, és a dir, un percentatge molt baix del total, que és d'un milió i mig d'estudiants.
Tot plegat davant d'unes xifres de la pandèmia que van a la baixa, que un dia més el nombre d'hospitalitzats amb 342 ingressats, un menys. D'aquests, 96 estan en estat greu, una xifra que aconsegueix baixar del centenar de persones per segon dia consecutiu.
La resta d'indicadors també mostren l'optimisme en el control de la pandèmia. El risc de rebrot baixa fins al 42 punts i la velocitat de contagi fins al 0,78, un fet que significa que 100 persones positives poden contagiar de mitjana 78 persones més. També cau la incidència acumulada setmanal amb 22,4 casos per cada 100.000 habitants, mentre que l'1,5 de les proves ha donat positiu, una xifra que és també inferior. Per contra, s'ha registrat una nova defunció que eleva la xifra global a 23.937 persones.
La millora dels indicadors també és un dels factors que contribueix a una major activitat turística. L'etapa final de la cinquena onada ha coincidit amb un pont del Pilar que ha fet penjar gairebé el cartell de complet a destinacions de muntanya com el Ripollès, l'Alt Pirineu o l'Aran.
Un dels indrets on han vorejat la plena ocupació i inicien amb bon peu els mesos de tardor i d'hivern són les comarques de Ponent i del Pirineu Lleidatà. Així ho ha reconegut a la xarxa Juli Alegre, que és director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
Els 4 dies hem estat al 90% i per exemple el cap de setmana hem arribat al 100%, és a dir, estem molt satisfets de com ha anat aquest pont, que consolida els bons resultats d'aquest estiu i ens fa tenir una mirada optimista. Tenim la previsió de gaudir una tardor amb una molt bona ocupació, fins i tot millor a la que teníem en èpoques pre-Covid.
Alegre també ha explicat que reben amb satisfacció la fi de les restriccions horàries a la restauració per seguir amb aquesta recuperació econòmica.
Notícies en xarxa.
El govern torna a reclamar i a defensar l'ampliació de l'aeroport del Prat i de nou critica la decisió del govern central de no dur-la a terme. En una compareixença al Parlament, el vicepresident i conseller de Territori, Jordi Puigneró, ha apostat per reobrir un debat amb l'Estat que permeti que la instal·lació no col·lapsi d'aquí a 5 anys. Més detalls des del Parlament, Jordi Casino.
Compareixença a petició pròpia on Jordi Puigneró ha tornat a apostar per fer créixer l'aeroport sempre que sigui possible fer compatible economia i sostenibilitat. Puigneró ha reiterat que Catalunya necessita la inversió prevista de 1.700 milions d'euros i ha lamentat la decisió del govern espanyol d'aparcar la seva ampliació.
No sóc el subjecte del verb aparcar. Ho són uns altres. Jo continuo pensant que aquest país no es mereix la paralització d'una ampliació d'una infraestructura tan important per l'economia.
El titular de Territori, que ha tornat a reclamar la cessió de la gestió dels aeroports per part de l'Estat, ha assegurat que la posició del govern català és clara i sense fissures, i en aquest sentit ha criticat alguns polítics d'esquerra per no haver fet costat a l'executiu amb declaracions contràries al projecte. Des de l'oposició, els comuns han reiterat la seva aposta per un canvi de model que prioritzi la qualitat per sobre de la quantitat. Escolteu el diputat Marc Parés.
Perquè vostès diuen que són els del sí, no? Els del sí a tot, si al Hard Rock, si a l'ampliació de l'aeroport, si als Jocs Olímpics d'hivern, no? Com si la resta fóssim els del no a tot, escolti. Doncs no, per mi vostès són els del sí a les receptes del passat i nosaltres som els del sí a les receptes del futur.
De la seva banda, el PSC ha tornat a criticar l'ambigüitat del govern en aquest projecte, un fet que, segons ells, ha acabat frustrant ara com ara l'ampliació del Prat.
El Cercle d'Economia també s'ha pronunciat sobre l'aeroport en una dura nota d'opinió. Reclamen un model compartit de prosperitat, tornen a incidir en que és responsabilitat de totes les administracions treballar per a l'ampliació i que no fer-ho seria una irresponsabilitat, diuen, més encara quan està garantit.
A més, reclamen urgentment a les tres administracions que tornin a la mesa de diàleg sobre aquesta infraestructura de la que diuen hi ha un ampli consens per fer una ampliació que tenen l'obligació de fer-la possible. La nota d'opinió d'octubre del Cercle d'Economia denuncia que avui ni Barcelona ni Catalunya disposen d'un model de prosperitat compartit i afegeix, acusa tant l'Ajuntament de la capital catalana com la Generalitat de falta de pragmatisme, afirmant que l'apologia del decreixement és una irresponsabilitat. El Cercle demana també un canvi de rumb amb una bona gestió, ambició, realisme, consens, coratge polític i sentit de país.
Més reclamacions. Diversos ajuntaments de l'àrea metropolitana de Barcelona reclamen a la Generalitat i al Govern central polítiques redistributives de la riquesa per evitar desigualtats i segregació.
Els alcaldes dels voltants de Barcelona alerten que la gentrificació de la capital i les sumes de la crisi de la pandèmia més l'econòmica del 2008, que encara s'arrossega, provoca una allau de nous residents, generalment pobres, en aquestes ciutats. I es veuen impotents, diuen, per gestionar les necessitats socials i, sobretot, d'habitatge dels nouvinguts. L'alcalde de Cornellà, Antoni Balmont, assegura que els ajuntaments ja tenen prou feina en actuar sobre l'espai públic i que són altres administracions les que haurien de procurar redistribuir la riquesa.
Jo no vull tenir l'IRPF, és impensable. El que sí que vull és que hi hagi un govern que es preocupi de que en aquests moments el problema que tu necessites és combinar i conciliar tots aquests fons europeus que rebrem per estimular i modernitzar tota la nostra activitat econòmica i a la vegada tu tinguis identificat un territori on dius allà tinc que fer una inversió, una protecció i un bon impuls.
Són reflexions fetes dins del Fòrum Barcelona Demà, Compromís Metropolità 2030, que impulsa el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona i l'àrea metropolitana per identificar necessitats i també potencialitats del territori a mig termini.
I atenció, perquè l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, apareix als Pandora Papers, segons han avançat La Sexta i El País. Albiol va rebre l'any 2005 el poder per gestionar una societat a Belize, un conegut paradís fiscal. De la seva banda, l'alcalde de Badalona reconeix la seva vinculació amb aquesta empresa, però assegura que mai no va rebre cap ingrés i que no té cap connexió amb la seva activitat política. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
Segons els dos mitjans, l'alcalde de Badalona va rebre àmplies facultats per gestionar la societat en un moment en què formava part de l'executiva popular com a secretari de política municipal. L'Ubern International hauria estat registrada el gener de 2005 a través del despatx Alemán Cordero Galindo i Lee, un dels 14 bufets al centre de la investigació dels papers de Pandora. La societat, creada amb 50.000 accions, es va dividir entre dos accionistes amb títols al portador, és a dir, no hi ha constància pública de la seva titularitat. L'emissió d'aquests títols s'hauria ha fet només una setmana abans que García Albiol rebés aquest poder mercantil en un document on apareix el seu nom complet i el DNI, i que han fet públic els dos mitjans. Per la seva banda, l'actual alcalde de Badalona reconeix en un comunicat que va acceptar aquest poder en un moment en el qual no tenia càrrecs de govern. Considera que es tracta d'un projecte empresarial que no va tenir recorregut i del qual no va obtenir rendiment econòmic. De fet, assegura que mai va fer ús d'aquest poder mercantil.
La xarxa de comunicació local.
A la Fira Mediterrània de Manresa et convidem a mirar l'arrel amb un programa d'espectacles, concerts i altres activitats en viu.
Més de 65 propostes artístiques, músiques del món, música folk, arts escèniques i cultura popular.
Manresa, del 14 al 17 d'octubre.
Més informació i entrades a la venda a firamediterrania.cat.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Continuem i ho fem parlant-vos de l'avantprojecte de llei dels pressupostos generals de l'Estat, que avui l'executiu ha presentat al Congrés. Les ministres d'Economia i Hisenda han destacat que són uns comptes rècord en ingressos i despesa social. Anna Ruiz, bon dia.
Bon dia. La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha presentat uns pressupostos expansius i que fan de la despesa social, també de l'enfortiment de l'estat de benestar, el seu objectiu. Maria Jesús Montero ha anunciat que 6 de cada 10 euros dels pressupostos generals de l'Estat per a l'any vinent es destinen precisament als serveis públics
de La Palma. Por ello, 6 de cada 10 euros de este presupuesto nacional se destina a mejorar y a fortalecer el estado del bienestar. Ese gasto, o mejor dicho, esa inversión social, alcanza los 240.375 millones, lo que incorpora, como decía, la mayor serie de nuestra historia, y incluyendo los fondos europeos, se eleva esa cifra hasta los 248.391 millones.
Precisament 9 de cada 10 euros dels fons europeus es destinaran al capítol de la inversió. Montero ha anunciat a més que els salaris dels funcionaris, també les pensions, augmentaran en els pressupostos de l'any vinent. Pel que fa al dèficit, la ministra ha fet un altre anunci. En dos anys s'haurà reduït a la meitat. Especial atenció dels comptes generals de l'Estat a una classe social, la mitjana, i a una generació, els més joves.
Gràcies, Anna, i atenció a aquesta denúncia que fan les organitzacions a favor del dret a l'habitatge. Asseguren que han rebut multes per més de 200.000 euros per la seva participació en accions contra desnonaments. Montse Hidalgo, bon dia.
Bon dia. Envoltats d'un nombrós grup de persones i a les portes del Departament d'Interior, les entitats i col·lectius que defensen el dret a l'habitatge han explicat que des de març del 2019 han acumulat 360 multes basades en la llei Mordassa per obstrucció, desobediència o falta de respecte. El portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ha interpel·lat el govern perquè la retiri.
Exigim al govern de la Generalitat i especialment al president Aragonès i al conseller Elena d'entrada que retirin immediatament totes les multes que el Departament d'Interior ha interposat a les persones que participaven en accions per aturar desnonaments. Mentre no es desenvolupen polítiques d'habitatge que garanteixin realment el dret de la població a una llar digna, no poden, a sobre, reprimir les persones que posem el cos per defensar casa nostra i de les nostres veïnes.
Les sancions s'han imposat de manera individual i ara es troben en fase administrativa.
Gràcies, Montse, i hem de passar també aquest matí per l'abadia de Montserrat, ja que el nou parabat, Manel Gasch, ha rebut la benedicció en el seu nou càrrec. Gasch ha concedit la seva primera entrevista a Ràdio Televisió de Montserrat, entitat associada a la xarxa.
A banda de parlar sobre alguns reptes o projectes del monestir, també ha destacat que es continuarà defensant la tradició i cultura catalanes.
Que hem de ser un monestir que continuï fidel a la seva tradició de defensar la cultura, de defensar la llengua catalana, que és la nostra, que és la que parlem a la comunitat, que és la que sempre, amb la que sempre hem estat culturalment compromesos, sobretot les nostres publicacions, per mi això és clar.
D'altra banda, ha destacat també que el monestir no és un partit polític i que no és la feina de l'abadia posicionar-se en depèn de quines qüestions polítiques. Això sí que ha destacat que treballaran i defensaran el respecte dels drets humans.
I anem ara fins a Lleida, ja que la universitat ha estrenat aquest curs una aula pionera a l'Estat per formar mestres que fomentin vocacions científiques i tecnològiques. Aquesta és utilitzada pels alumnes del grau en educació primària que cursen l'especialització STEM. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Es tracta d'una menció pionera que s'ha incorporat al curs 2021-2022. Té com a objectiu formar mestres especialistes que fomentin vocacions científiques i tecnològiques des de l'escola, tal com explica el cap d'estudis de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social de la UDL, David Aguilar.
Hi ha un conjunt de professions a dia d'avui doncs, que costen al nostre país cobrir perquè hi ha manca de professionals que estan preparats amb aquesta mirada, i per tant tot això és una cadena al final que doncs, comença als primers nivells educatius. Necessitem a persones, a professionals que des de les escoles comencin a promoure aquestes vocacions des de ben aviat per després doncs, promoure estudis universitaris i per tant professions posteriors en aquesta línia.
Els 25 estudiants d'aquesta especialització que s'han matriculat a la UDL disposen, doncs, d'una aula especial dotada de diferents materials i recursos, com ara robots, balances o una impressora 3D. A més, l'aula no té una disposició fixa i els alumnes la poden adaptar a les seves necessitats i al treball en grup.
I la Universitat Autònoma de Barcelona ha reprès avui l'activitat sense les xarxes informàtiques UAB i EuroAM després del ciberatac patit dilluns. Les classes i les tasques administratives es mantenen i es fan adaptades a les condicions actuals mentre es continua treballant per restablir el sistema afectat i tornar-lo a deixar operatiu.
La presidenta del Consell d'Estudiants de l'Autònoma, Xènia Ris, ha explicat a la xarxa que poden portar els ordinadors a classe, però sense connectar-los a la xarxa per evitar riscos. L'alumnat vol saber si els continguts personals i els expedients acadèmics penjats a internet estan en risc i demana també explicacions al rectorat.
Hem intentat estar informats per via de xarxes socials, perquè per correu no podíem, però jo crec que el rectorat hauria de donar explicacions i que les donarà, ja que de moment jo crec que ha sigut bastant responsable amb tot l'estudiantat i ha intentat oferir mètodes per prevenir certes situacions degut a l'atac, i espero que doni resposta el més aviat possible.
Recordem que entre els perjudicis més greus que pateixen i han patit els alumnes per culpa d'aquest col·lapse són l'haver de prescindir de les classes online a les facultats on encara es mantenen i no poder utilitzar tampoc ni el campus virtual ni el correu electrònic.
I obrim pàgina cultural. Can Tujà i la Muntanya Balla, amb 8 nominacions, és l'obra amb més candidatures als Premis Butaca. Se celebraran el 15 de novembre al Teatre Monumental de Mataró i seran retransmesos per la xarxa. Uns guardons que enguany seran paritaris en la categoria de direcció. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Feel Free, senta lliure, és el lema del cartell dels 27ens Premis Butaca, els guardons que decideix el públic amb els seus vots. Enguany, Can Tujà i la Muntanya Balla arrasen les nominacions amb 8, entre elles el millor muntatge i millor direcció. Darrere d'ella, però, ja amb 5, se situen Mare de Sucre, El combat del segle, De què parlem mentre parlem de tota aquesta merda, Les tres germanes i M'hauríeu de pagar. Amb l'objectiu d'avançar l'equitat, com ha explicat el director dels Butaca, Toni Martín, aquesta edició s'han fet canvis a la categoria de direcció.
La categoria de direcció l'hem volgut que sigui paritària, és a dir, hi ha la meitat d'homes i la meitat de dones, perquè pensem que hem de tenir sensibilitat i hem de reivindicar la figura de les creadores.
Els premis s'entregaran el proper 15 de novembre al Teatre Monumental de Mataró i ja es pot votar pel candidat favorit al web dels Butaca. La gala, que es farà a les 8 del vespre, es podrà seguir per streaming i serà retransmesa a les 10 de la nit per la xarxa.
I ara és moment de fer un cop d'ull als esports. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. La fi de les limitacions d'aforament a les instal·lacions esportives a l'aire lliure arriba tot just quan el Barça afronta 3 partits com a local. Per tant, gairebé 100.000 espectadors al màxim d'aforament del Camp Nou podrà anar a veure els partits del Barça els 3 propers. Primer serà aquest diumenge amb la visita del València a l'estadi. Dimecres següent, partit clau a la Champions davant del Dinamo de Kiev. I sobretot el clàssic del dia 24 d'octubre entre el Barça i el Real Madrid, en què es preveu que les graderies del Camp Nou estiguin plenes amb gairebé 100.000 espectadors. També ho celebren la resta de clubs del territori, l'Espanyol, que rep a Cornellà al Prat aquest dilluns al Cádiz, mentre que els primers beneficiats d'aquesta nova mesura seran el Sabadell, que divendres juga la nova Creu Alta davant l'Atlètic Sanluqueño, i el dissabte a un necessitat Girona que rebrà el Huesca a Montilivi. També en futbol, el Lleida Esportiu visita avui el camp de la penya esportiva Santa Eulària d'Eivissa en l'eliminatòria de vuitens de final de la Copa Federació. Des d'UAU Lleida Ràdio ens informa Alexandra Fos.
180 minuts separen a l'equip de la capital del Segrià del bitllet per participar a la Copa del Rei i, la veritat sigui dita, el camí per aconseguir-ho no li resultarà gens fàcil a l'equip d'un Gabri Garcia que deixava clar que arribats en aquest punt de la Copa RFF, l'equip té ganes de seguir viu en la competició i aprofitar-la per seguir guanyant en confiança.
El partit dimecres és un partit que jo crec que arribada ja a aquesta fase de la Copa, pues, crec que és important pel club, per nosaltres, per de passar eliminatòria passaríem ja, si no m'equivoco, a entrar dintre del sorteig de Copa del Rei, no? Però bueno, estaríem ja avançada, estaríem molt avançats i crec que és l'objectiu al final de tots, personal també dels jugadors.
Per aconseguir formar part de la Copa del Rei, els lleidatans han de superar aquest dimecres a les 5 de la tarda al Penya Deportivo i al guanyador de l'altra eliminatòria del grup protagonitzada per l'Ebro i Lizarra. Si supera els dos partits, el Lleida ja tindria assegurada la seva participació a la Copa del Rei després d'haver-se classificat per les semifinals de la Copa RFF.
I en bàsquet, Girona i Prat es veuen avui les cares en la segona jornada de la Lliga LEP Or. El partit començarà a les 8 del vespre. A la mateixa hora jugarà també un partit de la mateixa categoria de la LEP Or, en què el Força Lleida jugarà al Barris Nord davant l'Alacant. També en bàsquet, el Barça rep avui l'Olympiakos grec en la tercera jornada de l'Eurolliga masculina a partir de les 9 de la nit. També en bàsquet, però a les 8, el Baxi Manresa juga a la pista del Jerusalem en la tercera competició continental, l'anomenada Basketball Champions League. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem una pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
Camina, corre, neda, agafa la bicicleta, tant se val l'activitat física que triguis. Fes esport. La Diputació de Barcelona i els ajuntaments de la província posen al teu abast quasi 5.000 centres esportius perquè tu puguis fer esport. Aprofita les instal·lacions municipals i els espais oberts del teu municipi per a fer activitats esportives. Fes-ho per tu. Diputació de Barcelona.
El 15, 16 i 17 d'octubre, a l'Auditori, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya rebrà el director Matías Pinscher per interpretar l'obra de Wagner, L'idili de Siegfried.
Amb les impressionants veus de Michael Schade i José Antonio López, l'OBC oferirà també la cançó de la Terra de Mahler.
Entrades a la venda a auditori.cat.
Sabies que...
És impossible imaginar qualsevol paisatge tropical del planeta sense visualitzar una palmera o palma, especialment si d'una platja es tracta, però saps quins usos té la palma? La palma es fa servir en tot el món per a moltes coses i les més freqüents són aliments, fabricació de fil dental, mobles, oli, cordes, barrets i diversos materials de construcció. I fins i tot vi de palma, més conegut com a tuba o callo, que s'obté de la palma dàtil, dels cocoters i d'altres tipus de palmeres. Tenen un gran valor per a l'home, però hem d'estar alerta perquè la deforestació i altres activitats humanes poden posar en perill la vida de moltes de les seves espècies, algunes de les quals han habitat el nostre planeta des del principi dels temps.
Terra de poetes, amb Roc Casagran.
Fantasmes. Núvols de guix enfarinen els somnis, encara estampats en els ulls dels supervivents. Exilis de mandra i dolor, condemnes d'atur i pobresa, tots ells passejant-se pels marges que imposa el vertigen del viure. Dia que empenyen, revolt que defugen. David Madueño, dins de la plaquet subjugat per les dòcils arrels, editat per Papers de Versàlia.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Les festes majors es fan moltes de peu, en públic de peu i altres en públic assegut, i desconeixem com quedarà tot aquest tema, si és que s'equipararà quan és de peu a festivals i oci nocturn, o si s'equipararà, per exemple, amb la resta d'actes culturals que es permet un 100% de l'aforament.
És el gerent de l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya, Albert Mas, expressant des de la xarxa els dubtes del sector sobre l'ampliació d'aforaments fins al 100% en esdeveniments culturals. I és que hi ha dubtes sobre la lletra petita del nou relaxament de restriccions que ha d'entrar en vigor a partir de divendres i que, per exemple, no afecta als concerts en interiors en públic dret, on es manté un aforament del 70%. De seguida ho ampliem. Abans repassem la resta de titulars d'aquest dimecres, 13 d'octubre de 2021. El conseller de Salut assegura que les escoles seran els primers espais que deixaran enrere les mascaretes. Marta Patricio.
No es preveu que la mesura arribi abans de l'any que ve. Això sí, davant la bona evolució de les dades, el protocol vigent a escoles i instituts es podria revisar abans de Nadal.
La Generalitat torna a reclamar al govern central l'ampliació de l'aeroport del Prat.
En una compareixença al Parlament, el vicepresident i conseller de Territori, Jordi Puigneró, ha apostat per reobrir un debat amb l'Estat que permeti que la instal·lació no col·lapsi d'aquí a 5 anys. El Cercle d'Economia apunta que seria una irresponsabilitat no ampliar aquesta infraestructura.
L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, apareix als Pandora Papers per la gestió d'una societat en un paradís fiscal.
Segons han avançat la Sexta i El País, Albiol reconeix la seva vinculació amb aquesta empresa, però assegura que mai va rebre cap ingrés i que no té cap connexió amb la seva activitat política.
Manel Gasch rep la benedicció com a nou pare abat de Montserrat.
Gasch s'ha compromès en la defensa de la cultura i les tradicions catalanes. També ha destacat que el monestir no és un partit polític i que treballarà per la defensa dels drets humans.
En cultura, Can Tujó i la Muntanya Balla, amb 8 nominacions, és l'obra amb més candidatures als Premis Butaca.
Se celebraran el 15 de novembre al Teatre Monumental de Mataró i seran retransmesos per la xarxa, uns guardons que enguany seran paritaris en la categoria de direcció.
En esport s'acaben les limitacions d'aforament als estadis a l'aire lliure.
El primer partit en què s'aplicarà la nova mesura serà el Sabadell Atlético Sanluqueño de divendres. Ja dissabte se'n beneficiarà Montilivi amb el Girona Osca. Diumenge serà el torn pel Barça-València i dilluns l'Espanyol Cádiz. Pel que fa als espais tancats, podran omplir fins al 80% de la seva capacitat.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Toda, bon dia.
Hola, mira, bona tarda. Farem una tarda protagonitzada per la bonança meteorològica amb suavitat tèrmica al migdia. Valors al litoral que poden arribar fàcilment als 23, 24 graus en alguns casos. A la resta del país, la majoria de valors entre els 17, 18 i fins a 21 graus. Això sí, amb alguns núvols baixos a trams del litoral, a punts del sector central del litoral i també del perlitoral. I avançada la tarda arribaran algunes traces de núvols alts del terç nord del país que tan sols entrenyinaran el cel. Bufarà la tramuntana a l'Empordà, vent de component sud a la resta i poca cosa més. Demà dijous, un dia semblant, bàsicament assolellat, novament amb intervals de núvols baixos a punts de litoral que es faran més freqüents a la tarda, podran afectar altres punts del litoral i també de la depressió central. Demà, la temperatura màxima una mica més baixa. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Toda. Al control el de So Ivan López, a la redacció Marta Patricio, a la producció Jaume Soler i coordinant Sònia Quer. Us parla Marta Pardell. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La recuperació de la majoria d'aforaments i la caiguda de moltes restriccions a partir de divendres generen dubtes a alguns sectors, com és el de la música en directe. I és que els concerts en interiors i en públic dret mantenen el 70% d'aforament, al contrari que el sector cultural o bars i restaurants, que recuperen el 100%. Però encara hi ha més dubtes.
Des de l'Associació Professional de Representants, Promotors i Managers de Catalunya asseguren que tenen dubtes sobre com aplicar-ho en alguns àmbits, com per exemple les festes majors. També volen esperar a veure publicada la resolució, diuen, per analitzar la lletra petita. Escoltem Albert Mas, gerent de l'associació, en declaracions a la xarxa.
Les festes majors es fan moltes de peu, en pública de peu i altres en pública assegut, i desconeixem com quedarà tot aquest tema, si és que s'equipararà quan és de peu a festivals i oci nocturn, o si s'equipararà, per exemple, amb la resta d'actes culturals que es permet un 100% de l'aforament.
L'aforament complet és als teatres, cinemes i auditoris, així com biblioteques, museus o sales d'exposicions. En tots aquests casos ja es podran acollir el 100% de públic. L'actor Joan Carreras ha fet una crida als ciutadans a consumir cultura ara que recupera la totalitat de l'aforament.
Ara que teníem l'opció de que la gent havia com redescobert el teatre, en el sentit que no hi havia un oci possible, no hi havia l'oci nocturn, i la gent, doncs mira, va descobrir el teatre com a manera de salvar una mica l'ànima, ara que es mantingui després d'aquests 70, després d'aquesta meitat d'aforament que ha fet molt mal a les empreses de teatre, però per almenys hem tancat, ara un 100%, a veure si la gent s'anima i aconseguim omplir-nos del tot.
També ha recuperat totalment la presencialitat de la universitat, congressos, fires, equipaments cívics i parcs d'atraccions. I pel que fa al sector esportiu, trobem que recupera el 100% l'aforament en el cas de les activitats a l'aire lliure, però en canvi, en els espais tancats es limitarà la capacitat al 80%.
Un altre àmbit en el qual les restriccions seguiran en vigor és l'escolar, tot i que potser per poc temps. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, assegura que les escoles seran els primers espais que deixaran enrere les mascaretes. I és que un mes després de l'inici del curs escolar, la bona evolució de les dades apunta que el protocol vigent a escoles i instituts es podria revisar abans de Nadal. Ho ha dit a la xarxa la secretària general d'Educació. Ens ho amplia Maite Polo.
La secretària general d'Educació, Patrícia Gomà, afirma que si continua la bona evolució de la pandèmia, els grups classes podran relacionar més entre ells, i expressa un desig en veu alta que la mascareta pugui desaparèixer en algun moment l'any que ve, si bé recorda que això obeirà a criteris estrictament sanitaris.
I aquest és el gran canvi que queda per arribar, o la gran transformació, no, per tornar a la normalitat, a poder treure'ns la mascareta. Però això és estrictament sanitari, i per tant confio amb l'evolució que estem tenint de la pandèmia, doncs això al llarg de l'any 22 pugui ser possible.
Per la secretària d'Educació, la diferència és abismal si comparem l'octubre de l'any passat amb aquest. Avui hi ha 104 grups confinats, i això vol dir al voltant de 3.100 alumnes, és a dir, un percentatge molt baix del total, que és d'un milió i mig d'estudiants.
Tot plegat davant d'unes xifres de la pandèmia que van a la baixa, que un dia més el nombre d'hospitalitzats amb 342 ingressats, un de menys. D'aquests, 96 estan en estat greu, una xifra que aconsegueix baixar del centenar de persones per segon dia consecutiu.
La resta d'indicadors també mostren l'optimisme en el control de la pandèmia. El risc de rebrot baixa fins als 42 punts i la velocitat de contagi fins al 0,78, un fet que significa que 100 persones positives poden contagiar de mitjana 78 persones més. També cau la incidència acumulada setmanal amb 22,4 casos per cada 100.000 habitants, mentre que l'1,5% de les proves ha donat positiu, una xifra també inferior. Per contra, s'ha registrat una nova defunció que eleva la xifra total a 23.937 persones.
La millora dels indicadors també és un dels factors que contribueix a una major activitat turística. L'etapa final de la cinquena onada ha coincidit amb un pont del Pilar que ha fet penjar gairebé el cartell de complet en destinacions de muntanya, com el Ripollès, l'Alt Pirineu o l'Aran. També a la Garrotxa, on hi ha satisfacció del sector turístic, i en aquest cas perquè l'erupció volcànica de la Palma i el seu efecte crida ha provocat un increment de l'interès per tots els elements relacionats amb el volcanisme. Olot Televisió, Eduard Llinàs.
Diumenge va ser el dia de màxima afluència de visitants a la comarca durant el cap de setmana llarg del pont del 12 d'octubre, uns dies de festa on la majoria de visitants van passar una o dues nits a la comarca, fent dividir en dues fases, uns dies de festa on l'ocupació s'ha situat igual que el 2020 en un 87% de mitjana, omplint del tot en apartaments i càmpings i superant el 90% en turisme rural i hotels. Un dels punts destacats d'aquests 4 dies de visites a la comarca ha estat l'increment de l'interès per tots els temes relacionats amb el volcanisme, volcans, colades de lava i museu, que ha registrat un alt volum de visitants, duplicant fins i tot xifres de l'any passat.
I això ha fet també que hagin augmentat les visites guiades. O sigui, la gent s'ha interessat per poder fer una sortida, però de forma guiada, amb un tema més, de més coneixement.
La coordinació de les oficines de turisme, la tasca dels informadors ambientals sobre el terreny i la reactivació del bus dels volcans han ajudat, segons Turisme Garrotxa, a evitar que es reproduïssin incidències com les registrades l'any 2020 a la zona central del Parc Natural.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El govern torna a reclamar l'ampliació de l'aeroport del Prat i de nou critica la decisió de l'executiu central de no dur-la a terme. En una compareixença al Parlament, el vicepresident i conseller de Territori, Jordi Puigneró, ha apostat per reobrir un debat amb l'Estat que permeti que la instal·lació no col·lapsi d'aquí a 5 anys. Més detalls des del Parlament, Jordi Casino.
Compareixença a petició pròpia on Jordi Puigneró ha tornat a apostar per fer créixer l'aeroport sempre que sigui possible fer compatible economia i sostenibilitat. Puigneró ha reiterat que Catalunya necessita la inversió prevista de 1.700 milions d'euros i ha lamentat la decisió del govern espanyol d'aparcar la seva ampliació.
No sóc el subjecte del verb aparcar. Ho són uns altres. Jo continuo pensant que aquest país no es mereix la paralització d'una ampliació d'una infraestructura tan important per l'economia.
El titular de Territori, que ha tornat a reclamar la cessió de la gestió dels aeroports per part de l'Estat, ha assegurat que la posició del govern català és clara i sense fissures, i en aquest sentit ha criticat alguns polítics d'Esquerra per no haver fet costat a l'executiu amb declaracions contràries al projecte. Des de l'oposició, els comuns han reiterat la seva aposta per un canvi de model que prioritzi la qualitat per sobre de la quantitat. Escolteu el diputat Marc Parés.
Perquè vostès diuen que són els del sí, no? Els del sí a tot, si al Hard Rock, si a l'ampliació de l'aeroport, si als Jocs Olímpics d'hivern, no? Com si la resta fóssim els del no a tot, escolti. Doncs no, per mi vostès són els del sí a les receptes del passat i nosaltres som els del sí a les receptes del futur.
De la seva banda, el PSC ha tornat a criticar l'ambigüitat del govern en aquest projecte, un fet que, segons ells, ha acabat frustrant ara com ara l'ampliació del Prat.
El Cercle d'Economia també s'ha pronunciat sobre l'aeroport. En una dura nota d'opinió reclamen un model compartit de prosperitat i tornen a incidir en que és responsabilitat de totes les administracions treballar per l'ampliació. Diuen que de no fer-ho seria una irresponsabilitat, més encara quan està garantit.
A més, reclamen urgentment a les tres administracions que tornin a la mesa de diàleg sobre aquesta infraestructura de la que diuen hi ha un ampli consens per fer una ampliació que tenen l'obligació de fer-la possible. La nota d'opinió d'octubre del Cercle d'Economia denuncia també que avui ni Barcelona ni Catalunya, diuen, disposen d'un model de prosperitat compartit i acusen tant l'Ajuntament de la capital catalana com la Generalitat de falta de pragmatisme, afirmant que l'apologia del decreixement és una irresponsabilitat. El Cercle també demana un canvi de rumb amb una bona gestió, ambició, realisme, consens, coratge polític i sentit de país.
Atenció a aquesta notícia. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, apareix als Pandora Papers. Segons han avançat La Sexta i El País, Albiol va rebre l'any 2005 el poder per gestionar una societat a Belize, un conegut paradís fiscal. De la seva banda, l'alcalde reconeix la seva vinculació amb aquesta empresa, però assegura que mai no va rebre cap ingrés i que no té cap connexió amb la seva activitat política. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado.
Segons els dos mitjans, l'alcalde de Badalona va rebre àmplies facultats per gestionar la societat en un moment en què formava part de l'executiva popular com a secretari de política municipal. L'Ubern International hauria estat registrada el gener de 2005 a través del despatx Alemán Cordero Galindo i Lee, un dels 14 bufets al centre de la investigació dels papers de Pandora. La societat, creada amb 50.000 accions, es va dividir entre dos accionistes amb títols al portador, és a dir, no hi ha constància pública de la seva titularitat. L'emissió d'aquests títols s'hauria ha fet només una setmana abans que García Albiol rebés aquest poder mercantil en un document on apareix el seu nom complet i el DNI, i que han fet públic els dos mitjans. Per la seva banda, l'actual alcalde de Badalona reconeix en un comunicat que va acceptar aquest poder en un moment en el qual no tenia càrrecs de govern. Considera que es tracta d'un projecte empresarial que no va tenir recorregut i del qual no va obtenir rendiment econòmic. De fet, assegura que mai va fer ús d'aquest poder mercantil.
La xarxa de comunicació local.
A la Fira Mediterrània de Manresa et convidem a mirar l'arrel amb un programa d'espectacles, concerts i altres activitats en viu.
Més de 65 propostes artístiques, músiques del món, música folk, arts escèniques i cultura popular.
Manresa, del 14 al 17 d'octubre.
Més informació i entrades a la venda a firamediterrania.cat.
Notícies en xarxa.
Primer pas per a la tramitació parlamentària dels pressupostos generals per l'any vinent. La ministra d'Hisenda, que ha presentat avui els comptes, ha destacat el seu caràcter expansiu amb ingressos i despesa social rècords. També confia poder sumar els suports parlamentaris aconseguits en els anteriors comptes. Ana Ruiz, bon dia.
Hola Marta, bon dia. Sí, Maria Jesús Montero confia plegar un suport parlamentari semblant al de l'any passat per tirar endavant els comptes.
Por tanto, comenzamos este trámite parlamentario y ojalá todos aquellos que realmente tienen propuestas así nos las hagan llegar y podamos contar al menos con un volumen de apoyo similar al que tuvimos el año pasado para que el 1 de enero este país cuente con una nueva herramienta que nos permita superar de forma definitiva esta pandemia y que nos permita consolidar el crecimiento anticipando la reforma del futuro.
Especial atenció a Esquerra Republicana, a qui la ministra ha demanat fa uns minuts mirar amb detall els pressupostos generals de l'Estat per al 2022. 6 de cada 10 euros, ha explicat la ministra, es destinaran a serveis i prestacions públiques dins de l'Estat de benestar i 9 de cada 10 dels fons procedents d'Europa aniran al capítol d'inversions. L'any vinent augmentaran el salari dels funcionaris, també de les pensions, especial atenció dels comptes a una classe social, la mitjana, i a una generació, els joves. Pel que fa als ingressos tributaris, s'espera un creixement de gairebé 7 punts de l'IRPF com a conseqüència de la generació de més llocs de treball i la capacitat de renda de les famílies.
Gràcies, Anna. I atenció ara a aquesta denúncia que fan les organitzacions a favor del dret de l'habitatge. Asseguren que han rebut multes per valor de més de 200.000 euros per la seva participació en accions contra desnonaments. Montse Hidalgo, bon dia.
Bon dia. Envoltats d'un nombrós grup de persones i a les portes del Departament d'Interior, les entitats i col·lectius que defensen el dret a l'habitatge han explicat que des de març del 2019 han acumulat 360 multes per obstrucció, desobediència o falta de respecte. El portaveu de Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ha interpel·lat el govern perquè la retiri.
Exigim al govern de la Generalitat i especialment al president Aragonès i al conseller Elena d'entrada que retirin immediatament totes les multes que el Departament d'Interior ha interposat a les persones que participaven en accions per aturar desnonaments. Mentre no es desenvolupen polítiques d'habitatge que garanteixin realment el dret de la població a una llar digna, no poden a sobre reprimir les persones que posem el cos per defensar casa nostra i de les nostres veïnes.
Les sancions s'han imposat de manera individual i ara es troben en fase administrativa.
Us ho dèiem en titulars aquest matí el nou pare abat Manel Gas, que ha rebut la benedicció en el seu nou càrrec al monestir de Montserrat. Gas, que ha concedit la seva primera entrevista a Ràdio Televisió de Montserrat, entitat associada a la xarxa.
A banda de parlar sobre alguns reptes o projectes del monestir, també ha destacat que es continuarà defensant la tradició i cultura catalanes.
Que hem de ser un monestir que continuï fidel a la seva tradició de defensar la cultura, de defensar la llengua catalana, que és la nostra, que és la que parlem a la comunitat, que és la que sempre, amb la que sempre hem estat culturalment compromesos, sobretot amb les nostres publicacions, per mi això és clar.
D'altra banda, ha destacat que el monestir no és un partit polític i que no és la feina de l'abadia posicionar-se en depèn de quines qüestions polítiques. Això sí, ha destacat que treballaran i defensaran el respecte dels drets humans.
Ens situem ara a Tarragona, ja que a final d'any ja funcionaran els sensors que detectaran núvols tòxics als polígons químics de la demarcació.
N'ha parlat avui el mateix conseller d'Interior, que també ha explicat que s'instal·laran més sirenes i es reprendran els simulacres amb la població. Escoltem Joan Ignasi i Helena.
Ens sembla que és una garantia afegida de protecció en el cas, en l'eventualitat. Confiem que no es produeixi, que no sigui necessari que hi hagi algun altre sinistre d'aquestes característiques.
És una de les millores incloses al Pla Secta després de la revisió que es va fer per l'accident que hi va haver l'empresa química Iquoxe d'ara fa un any i nou mesos.
I finalment, la decisió sobre el nom del poble de la Ràpita es prendrà en l'esfera política davant dels resultats derivats de la consulta ciutadana que es va fer ahir al municipi del Montsià. Així ho ha afirmat l'alcalde, el republicà Josep Caparrós. Ràdio Ràpita, Sílvia Berbis.
El fet és que la Ràpita va guanyar de llarg sobre el nom actual Sant Carles de la Ràpita, per bé que de la consulta no se'n desprèn el canvi automàtic que per acord polític hi hagués hagut si l'opció guanyadora hagués arribat a un 20% del cens. Amb tot, l'alcalde Josep Caparrós remarca que el resultat és molt clar, perquè 7 de cada 10 persones van votar pel canvi i l'opció de la Ràpita va aconseguir el doble de vots que l'opció de Sant Carles de la Ràpita.
Hi ha una de les opcions que dobla el suport de l'altra i, per tant, ara és quan la decisió s'haurà de prendre en l'esfera política, perquè, en definitiva, som els representants també legítims de la ciutadania i l'òrgan competent per a prendre la decisió és el ple de l'Ajuntament.
Serà, per tant, la voluntat política ara la que decidirà tirar endavant o no el canvi, portant el tema al plenari, on Esquerra Republicana té majoria absoluta. Els tres partits de l'oposició han afirmat que no donaran suport a cap canvi perquè el resultat de la consulta no ha estat vinculant.
Satisfacció de l'Ajuntament de Roses a l'Alt Empordà pels controls dels accessos a cales i platges del Cap de Creus aquest estiu. Unes mesures per garantir la seguretat dels visitants i també la conservació de l'entorn. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Des de l'Ajuntament de Roses es fa una valoració positiva de les mesures de control d'accés al Parc Natural del Cap de Creus que s'han realitzat aquest estiu. Unes mesures realitzades conjuntament entre el Departament d'Acció Climàtica i els ajuntaments del Parc Natural per tal d'assolir dos objectius, la seguretat però també la conservació de l'entorn natural. L'alcalde de Roses, Joan Plana, explica que aquestes mesures aplicades aquest estiu són només una fase zero.
Les fases a les quals nosaltres aspirem és, en primer lloc, que totes les escales del Parc Natural, des de Murtra, Rostella, Joncurs, Palosa, totes, tinguin doncs una sèrie d'aparcaments delimitats, que clarament estigui estipulat quants cotxes hi caben i on han d'aparcar. Evidentment, tot això sense materials constructius, diguem, respectant sempre doncs, la situació d'espai natural en què ens trobem. I després acabar arribant a un sistema amb un control d'entrada automatitzat.
Des de Roses no volen que es repeteixin les imatges que es van produir l'estiu del 2020 de cotxes mal aparcats a l'accés a les diferents cales del Cap de Creus. Per això continuaran amb aquest control per aconseguir un accés segur i també millor.
Obrim pàgina cultural. Canto jo i la muntanya balla, amb 8 nominacions, és l'obra amb més candidatures als Premis Butaca. Se celebraran el 15 de novembre al Teatre Monumental de Mataró i seran retransmesos per aquesta casa, per la xarxa. Uns guardons que enguany seran paritaris a la categoria de direcció. David Navarro, bon dia.
Bon dia. Feel free, senta lliure, és el lema del cartell dels 27ens Premis Butaca, els guardons que decideix el públic amb els seus vots. Enguany, Canto jo i la muntanya balla arrasa les nominacions amb 8, entre elles el millor muntatge i millor direcció. Darrere d'ella, però, ja amb 5, se situen Mare de Sucre, El combat del segle, De què parlem mentre parlem de tota aquesta merda, Les tres germanes i M'hauríeu de pagar. Amb l'objectiu d'avançar l'equitat, com ha explicat el director dels Butaca, Toni Martín, aquesta edició s'han fet canvis a la categoria de direcció.
La categoria de direcció l'hem volgut que sigui paritària, és a dir, hi ha la meitat d'homes i la meitat de dones, perquè pensem que hem de tenir sensibilitat i hem de reivindicar la figura de les creadores.
Els premis s'entregaran el proper 15 de novembre al Teatre Monumental de Mataró i ja es pot votar pel candidat favorit al web dels Butaca. La gala, que es farà a les 8 del vespre, es podrà seguir per streaming i serà retransmesa a les 10 de la nit per la xarxa.
I passem també pel Festival de Cinema de Sitges, que a les últimes hores ha presentat 3 de Juanjo Jiménez, una pel·lícula que forma part de la secció oficial a competició i que arribarà a les sales de cinema el 5 de novembre. Canal Blau, David García.
De la jornada d'ahir del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges cal destacar diverses coses. Primer, es va presentar la pel·lícula 3, dirigida per Juanjo Jiménez i protagonitzada per Marta Nieto i Miqui Esparvé. Juanjo Jiménez és el director del multipremiat curtmetratge Time Code i aquí fa la seva aposta de llarg en el llargmetratge. En aquesta pel·lícula, una dona viu desincronitzada, és a dir, escolta el so diversos segons després de que s'hagi produït. També es va presentar la pel·lícula noruega The Innocents, una pel·lícula de terror amb nens que és des d'ara una de les favorites a guanyar el festival, o si més no, a tenir diversos premis. També es va presentar la pel·lícula Where is Anna Frank, un llargmetratge d'animació de Ari Folman, una esplèndida pel·lícula sobre el diari d'Anna Frank.
I arribats a aquest punt, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Que ens acosta el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. La fi de les limitacions d'aforament en les instal·lacions esportives a l'aire lliure arriba tot just quan el Barça ha afrontat 3 partits com a local. Per tant, gairebé 100.000 espectadors al màxim d'aforament del Camp Nou podran anar a partir d'ara als partits del Barça. Primer, aquest diumenge, la visita del València a l'estadi del Camp Nou. Dimecres, partit clau de la Champions davant del Dinamo de Kiev. I sobretot el clàssic del dia 24 d'aquest mes, del dia 24 d'octubre, entre el Barça i el Real Madrid, en què es preveu que les grades s'omplin de bat a bat. També ho celebren la resta de clubs del territori. L'Espanyol rep el Cornellà al Prat dilluns al Cádiz, mentre que els primers beneficiats de la nova mesura seran el Sabadell, que divendres té un partit a la nova Creu Alta davant l'Atlético Sanluqueño, i dissabte el Girona, que rep el Huesca a Montilivi. També en futbol, el Lleida Esportiu visita avui el camp de la penya esportiva Santa Eulària d'Eivissa en una eliminatòria de vuitens de final de la Copa Federació a partir de les 5 de la tarda. I un incendi ha cremat part de les instal·lacions del Reus Deportiu. El foc va originar-se ahir a la nit, tal com explica David Fernández des de la nova ràdio des de Reus.
L'incendi va començar cap a 3:15 de la nit, en un moment en què el club estava tancat i només hi havia el servei de neteja, que va ser qui va avisar els 112 i els bombers. El foc ha afectat les saunes, els banys de vapor i els jacuzzis, una zona que precisament feia tan sols una setmana que s'havia reobert. De moment encara es desconeix l'informe dels bombers i el peritatge de l'asseguradora, que ha de tenir lloc aquest matí i que determinarà els danys materials. Mònica Balcells és la presidenta del Reus Deportiu.
Tot això, el foc, no sabem si va sortir de la sauna o dels llums de damunt de la sauna. Se suposa que és un tall del circuit elèctric, però encara no tenim les dades dels informes, ni dels bombers ni del pèrit. I en pic ho sapiguem, doncs esperem poder tenir oberta la piscina demà. Si no és demà, serà passat demà, però aquesta tarda el club ja tindrà el seu moviment correcte, menys la zona d'aigües.
El club ha explicat que el gimnàs obrirà amb tota normalitat avui a les 2 del migdia.
I el Bàsquet Girona i el Club Bàsquet Prat es veuen les cares en la segona jornada de la Lliga L'Eport de bàsquet. El duel català entre gironins i pretencs començarà a les 8 del vespre. També a les 8 del vespre jugarà el duel entre el Força Lleida i l'Alacant a Barris Nord. I també en bàsquet, el Barça rep l'Olympiacos grec en la tercera jornada de l'Eurolliga masculina. El partit al Palau Blaugrana serà a partir de les 9 de la nit. I també en bàsquet, el Baxi Manresa té avui un partit a Israel a la pista del Jerusalem a partir de les 8 del vespre, en la segona una jornada de la fase de grups de la tercera competició continental, l'anomenada Basketball Champions League. I en waterpolo, Mediterrani Barcelona i Club Natació Sant Andreu Echeide són dos partits pendents de les primeres jornades de la divisió d'honor masculina que jugaran aquest vespre. I això és tot pel moment. Fins ara.
Gràcies, Albert Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja al punt de les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem demà, puntuals com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
El 14 d'octubre, la temporada de cambra de l'Auditori comença amb un homenatge a Robert Gerhard, un dels compositors europeus més importants del segle XX.
Maria Hinojosa Montenegro, Anna Alasi Jova i Francesc Prat, entre d'altres, interpretaran tres obres cabdals del seu repertori vocal.
Entrades a la venda a auditori.cat.
Camina, corre, neda, agafa la bicicleta, tant se val l'activitat física que triguis. Fes esport. La Diputació de Barcelona i els ajuntaments de la província posen al teu abast quasi 5.000 centres esportius perquè tu puguis fer esport. Aprofita les instal·lacions municipals i els espais oberts del teu municipi per a fer activitats esportives. Fes-ho per tu. Diputació de Barcelona.
Propostes en xarxa.
Què tenen en comú en Bad Bunny, Taiwan i el rastre dels ocells al cel? Aquests tres elements tan aparentment dispars són protagonistes de l'obra de tres artistes ben diferents, però tots tres seran els conferenciants del cicle d'arts visuals que ha preparat el CaixaForum de Lleida per aquesta tardor, la nostra proposta en xarxa d'avui. Amb l'objectiu de motivar la curiositat dels assistents i donar ales als valors creatius, un dijous al mes el CaixaForum rebrà un artista per oferir una xerrada diàleg sobre la seva manera de representar el món. Els tres escollits ofereixen perspectives molt diferents. La primera, el 14 d'octubre, és Noemí Rebull, alias La Mandanga, il·lustradora que carrega d'humor negre vinyetes on hi apareixen caricaturitzades figures tan conegudes com en Bad Bunny i el Kobe. El 25 de novembre serà el torn del pintor Guim Tió, l'obra del qual darrerament combina petites figures humanes amb grans espais naturals, fruit de viatges a indrets com Taiwan i el Canadà. Finalment, el 16 de desembre, el fotògraf Xavi Bou posarà a prova la nostra percepció retratant l'invisible, el rastre dels ocells al cel. Cicle de conferències trobades amb... del 14 d'octubre al 16 de desembre al CaixaForum de Lleida. Informació i venda d'entrades al web caixaforum.org.
La xarxa.
La xarxa de comunicació local.
Molt bona tarda, sigueu molt benvinguts a aquesta primera edició de Girem al Món, el programa del Prat Ràdio que comença avui en col·laboració amb entitats del Prat de l'àmbit de la cooperació, la justícia i els drets humans. Jo sóc la Neus Macías, periodista i col·laboradora d'aquesta casa des de fa molts anys, però la meva veu us acompanyarà només avui. A partir d'ara volem que aquest programa el presentin els alumnes de quart d'ESO que triïn aquesta opció dins el seu currículum en les activitats de servei comunitari. Seran ells els que decideixin els continguts de l'espai, els que redactin el guió, escolleixin les músiques i també presentin. Serà un cop més al 91.6 del Prat Ràdio. Aquest projecte tracta d'incorporar els joves a la construcció d'un futur millor on la solidaritat i la cooperació tinguin una importància cabdal. I aquest espai radiofònic els donarà l'oportunitat de reflexionar sobre una realitat que sovint només veuen a les notícies i sobre la que potser no han tingut temps d'aturar-se a pensar. Per parlar de com s'ha construït aquest projecte i quins són els valors i objectius que té, avui passaran per les